Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia hispano-venezolana Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions en petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades com les de les filles del mateix Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el Partit Popular assenyala Sánchez Santim, la ministra portaveu, Elma Saiz i la popular Esther Muñoz.
Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
En paral·lel, els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència per analitzar la situació. Més notícies, Joan Vilaplana.
El fill del fundador de Mango, Jonathan Andy, que ha pagat una fiança d'un milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. Les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar.
Consternació a Figueres per la mort a ganivetades d'una dona a mans de la seva exparella a plena llum del dia. Els fets s'han produït a primera hora de la tarda a la plaça Josep Tarradellas amb nombrosos testimonis. De fet, un grup de veïns ha pogut retenir l'agressor fins que ha arribat la policia i l'ha detingut. L'individu havia estat condemnat a 6 mesos de presó per maltractar la seva exparella. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, admet que alguna cosa ha fallat en la protecció de la víctima, tenint en compte que l'agressor tenia un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella.
Alguna cosa segurament ha fallat. Repeteixo, no em toca a mi aprofundir sobre el tema. Esperem que això no repeteixi, però sí, crec que d'això se'n pot treure alguna conclusió positiva que ens ajudi a millorar en el futur.
Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millors condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. Aquest mateix dimecres continuaran les protestes al sector educatiu amb una manifestació del col·lectiu docent dels infants de 0 a 3 anys. Això coincidirà amb la nova taula sectorial en la que el govern proposarà als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva.
Al sector del motor també hi ha mobilitzacions. Els treballadors de Nissan han protestat aquest vespre contra l'Ero davant del consulat del Japó i han tallat uns minuts la Diagonal de Barcelona. Els sindicats han tornat a reunir-se amb l'empresa a la seu del Departament de Treball. Mantenen el seu rebuig als 211 acomiadaments que preveu Nissan al 37% de la seva plantilla a Catalunya. El govern espanyol declara bé d'interès cultural el mural de Joan Miró a l'aeroport de Barcelona. A proposta del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el mural de Miró s'ha categoritzat com a bé moble.
El mural es troba a la terminal 2B de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat, i és el resultat d'un encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona del 1968. El pintor va fer l'obra en col·laboració amb el ceramista Josep Llorenç Artigas. Altres obres de Miró en espais públics i institucions internacionals són a la seu de la UNESCO a París, a la Universitat Harvard o al Palau de Congressos de Madrid.
Els esports, Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estan disponibles per jugar.
El Barça masculí, a Fermín, l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'un per un del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
L'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa de 22 anys després, un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth.
I el Barça de bàsquet té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James. Segons ha avançat el diari Mundo Deportivo, i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco.
Fins aquí les notícies.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
Em sembla increïble que la mateixa setmana que veig una noia recuperant el seu telèfon que un individu li acabava d'agafar de les mans, em trobi en un altre moment que en aquesta ocasió m'han explicat, no l'he viscut. El primer va passar en una parada de bus i avui he estat dins del mateix transport que ha pujat una senyora que demanava seure's perquè estava realment trasbalsada. Era potser d'uns 70 anys, menudeta però ben jovial, portava una bossa de roba penjada del coll i la portava amb la cremallera a la part interior, que no es veia. I com que l'he vist que alguna cosa li havia passat, li he demanat que estigués tranquil·la i que ara ja estava asseguda, pensant que potser havia hagut de fer una corredissa i estava cansada. I aleshores, davant la mirada atenta d'una servidora i d'una altra senyora que era davant seu, ens ha explicat que havia enganxat al vol el moneder, on portava totes les targetes i tots els diners que un home li havia pres de dins la bossa que portava penjada al coll. Ens ha dit que de cop i volta havia vist com el seu moneder li passava per davant dels ulls i aleshores ha reaccionat ràpidament i l'ha agafat al vol i, com que venia l'autobús, ha pujat i l'ha agafat. Anava dient que no se n'havia adonat i que ho trobava del tot increïble. Pobra dona, l'he deixada comentant la jugada amb la dona del davant i anant a seure a un altre seient, mirant i procurant de mirar si el que portava les butxaques encara ho tenia i si la motxilla penjada a l'esquena i difícil d'obrir encara estava intacta. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 93-889-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12:10. Benvinguts a una nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, el 93207474, que ja ha marcat la Mariana, que ja és al Vendrell, i ara entendreu per què dic que ja és al Vendrell. Bona nit. Hola, Mariana, bona nit.
Hola, bona nit.
És una persona que ens va trucar fa uns dies des de l'Hospital de Bellvitge, per això dic ja és al Vendrell, vol dir... Sí. Que tot està anant bé. Explica, Mariana.
Exacte, tot està anant bé. Estic una miqueta així, porto un catèter, que encara no me l'han tret, però me'l trauran aviat. El meu marit està superbé, el ronyó li funciona superbé, i bueno, jo també estic bé, però bueno, és un, tot el que em passa és normal, així que vaig fent. I com que durant el dia descanso bastant, doncs ara no tinc son.
Clar. I ara escoltes el programa.
Sí, doncs mira, vaig escoltar els ignorants que, bueno, en fi, no sé. I així, i anem fent. D'aquí uns quants dies anirem cap a casa i, pues, tot anirem. Mira, ja us trucaré d'aquí uns quants dies quan ja estiguem al 100%.
A veure, si algun oient no acaba d'en... Perquè igual no tothom sap la història. La Mariana ens va trucar fa uns dies des de l'Hospital de Bellvitge perquè acabava de donar un ronyó al seu marit i jo li vaig demanar l'edat i ell em va dir 80 anys tots dos, oi?
Com dius?
Que teniu els dos 80 anys, és correcte això?
Sí.
I a més, la Mariana deia que tothom li deia que era valenta i jo li vaig dir no, el que ha fet és un acte d'amor molt bonic. I ella deia, efectivament, i és el que volia reivindicar. I ara ens truca per dir que tot va bé. Que, per tant, que tots dos aneu bé, tot i que és un tropell, sobretot, sí, vaja, sí. Pels dos, perquè suposo que la Mariana devia estar bé i ara doncs, no ho està tant perquè li han tret un ronyó, però el seu marit estava malament i ara està millor perquè en té un. Vull dir que...
Sí. Ell pot menjar de tot i jo encara no.
Veus? Mira tu.
Però bueno, jo estic molt contenta.
Doncs ben fet. I que per molts anys pugueu estar... junts i encara que un pugui fer una cosa i l'altre no, però com a mínim els dos estigueu junts, que això és bonic, Mariana.
Doncs bé,
jo
doncs,
encantada de saludar-te i de veure l'evolució i d'aquí uns dies tornem a parlar, d'acord?
Molt bé, d'acord.
Moltes gràcies, una abraçada, bona nit. Adéu. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
Bona nit, Marta i companyia. Aviam, vull dir... Voldria denunciar una cosa que fa temps que m'està passant, aquesta és la tercera vegada, i és una cosa que no ha passat, que no s'ha parlat mai per ràdio, que jo sàpiga amb els anys que fa que escolto aquest programa, que són molts. Mira, és el tema de les farmacèutiques en quant a als medicaments. Uh-huh. El puc dir, el tema? És una denúncia, però és que la dic perquè en consciència, perquè me n'he enterat, i vull dir, i quan jo parlo és perquè abans me n'he enterat. Si no, no parlo. Puc dir-ho?
I tant, que pots dir-ho. En aquest programa, mentre no es falti el respecte, pots dir-ho.
No, mai. I intentaré que... Vaja, que no ho he fet mai amb els anys que fa que parlo, però intentaré aguantar-me encara que per dintre jo de la ràbia, no?
Molt bé.
Perquè m'empipa molt, per no dir una altra paraula més forta, que em prenguin el pèl. A mi i a la gent que en necessitem.
A veure...
Mira, els malalts que som diabètics, i jo en soc un d'ells, del classe tipus A2,
sí.
És a dir, que de moment no necessitem la insulina... Ens depenem d'unes pastilles genèriques que totes es diuen igual, tots els laboratoris es diuen igual, perquè és la medicació, es diu metformina.
Sí.
És el substitutiu de la insulina pels diabètics. Bé, tots els laboratoris, vull dir, que estan associats amb el tema dels descomptes a la farmàcia, que la salut pública els té concertats, uh-huh. Vull dir, entre ells... Hi ha els 3 o 4 millors que pugui haver-hi a Espanya, i us puc dir perquè són multinacionals, Fibagegi, Bayer, Merck, vull dir, i n'hi ha un quart, que no el diré, que és el causant d'aquest problema. Mira, els que depenem d'aquest medicament, ens hem trobat, i m'he trobat jo, i ho puc demostrar-ho a les farmàcies, que vaig generalment a comprar-ho ja fa molts anys, que d'un parell o tres de vegades l'any aquest medicament el deixen de servir. Tot i estar per la Seguretat Social, el deixen de servir. resposta, perquè m'ho diuen a la farmàcia, però jo després truco al laboratori, com que hi ha el número, truco i ho pregunto i em diuen el mateix. O sigui que el coincideix farmàcia i laboratori. Que no poden servir perquè estan en manca d'estocs. Vale? Mm. Vull dir, el que fa el reprovisionament, potser li tenen que donar el Premi Pulitzer per
aixerir. Sí, no calcula bé.
Exacte. Correcte. Vull dir, això d'entrada. Bueno, en principi, tu tens que creure, perquè si t'ho diuen farmàcia i t'ho diuen al laboratori, pues no n'hi ha, allò que diuen en castellà, no hay más cera que la que arde, no?
Exacte.
Vull dir, però és curiós que això passa dues vegades l'any. No hi ha medicació perquè no poden despatxar. Esclar, si et donen un altre medicament que es diu al laboratori Pepito, i tothom ho entendrà, els que depenem d'aquest medicament, i ho entenem una miqueta, sabem que el principi actiu del medicament és la metformina.
Sí.
I tots els laboratoris posen la mateixa quantitat, no és que sigui més barat, posen tota la mateixa quantitat de mil·ligrams a la pastilla i el mateix principi actiu, repeteixo, que és metformina, és el principi actiu. Però, depèn del laboratori, canvia amb una cosa que es diu l'excipient, que llavors pot ser més bo o més dolent. I l'excipient, Marta, pels que no ho sàpiguen, els hi dic. L'excipient és un afegit que posen a tota medicació, a tota, que és el, diguéssim, perquè també s'entengui, com un conservant, per dir-ho d'alguna manera, i ens entendrem tots.
Val.
Aquest pot ser més bo o més senzill.
Hmm.
Però les persones que tenen una edat i que sempre han pres el mateix tipus de deixonses, de laboratori, de pastilles,
Ves
i canvia'ls-hi. Que per ells allò és un placebo, si no li canvies. Vull dir, aviam, si li fots una aspirina matxacada, dirà, no, i és fenomenal. M'entens què vull dir? Però ja no és el seu habitual. Llavors, què passa? Doncs pues passa que els laboratoris, com que fan la diu-viu, i és lògic, que és per fer guanys, el medicament aquest que entra per la Seguretat Social el venen a l'estranger, que aquí és el quid de la qüestió, que es prenen el pèl per manca de stock, el venen a l'estranger perquè els hi donen més diners, cobren més diners d'aquest producte. I, és clar, com que la Seguretat Social els hi paga menys, això, ells no són càrites, necessiten tenir uns guanys.
Fan l'agost dos cops l'any a fora, vols dir?
Com a mínim dos. A mi m'ha passat dues vegades cada any, i és cada any. I el mateix laboratori, que no tindria problemes en dir-ho, vull dir que jo no tinc, en
jo,
aquest sentit,
tampoc,
no tinc por de res, perquè
ho
sé de dir de veu i me n'hi he enterat. I inclús els mateixos laboratoris, a vegades, depèn qui m'ha agafat el telèfon, el mateix laboratori en qüestió m'ho ha dit,
ja,
clarament.
Sí.
Diu, no, és que, escolti'm, resulta més econòmic vendre a l'estranger.
Bueno, està bé. I els d'aquí...
Però, que... M'anem?
Dic, i els d'aquí què? Sí, sí.
No t'entenc, Marta, perdó,
no,
eh?
Que la gent d'aquí que ho necessita, què passa, no? Si
vale,
anem a l'estranger...
Que tenen que agafar laboratori Pepito, que,
clar,
no coneix, que no coneix ningú.
I que és el principi... mateix, no té l'excipient aquest que deies. No és
exactament.
El mateix.
No té l'excipient i actua com a placebo, un medicament que sempre te l'han pres. Te'l canvien i ja no és bo. Aviam si m'entens. Tot i tenint el mateix principi actiu, el farmacèutic ja m'ho diu. Lluís, però si és el mateix, l'únic que canvia és l'excipient. Però ja no és el mateix. Per què? Perquè la persona que s'ho pren està acostumat a aquell i si li canvies la marca, persones grans, estem dient persones d'edat, doncs ja això hi actua com un placebo, si d'això li canvies la marca.
Que no vols canviar la marca. Sí, sí, ho entenc, que és el que et funciona.
Però,
això
fan dues o tres vegades l'any i el mateix laboratori. I ells mateixos m'ho han refrendat, diu, és que ens surt més a compte vendre-ho fora. Doncs jo, de la Seguretat Social, si fan això, doncs els eliminaria del programa. I que visquin de l'estranger, que són milions i milions de deixances de productes que venen d'aquest tipus, perquè de diabètics, per desgràcia, en som un tomba, eh? Només era això. Era preguntar si algun farmacèutic, la pregunta, a part de la denúncia, seria si algun farmacèutic que escolta el programa, que suposo que n'hi ha més d'un, pot refrendar el que jo he dit.
D'acord, molt bé.
Perquè no enganyo, vull dir, i si em demanen quin és el laboratori, Marta, jo el diré.
D'acord.
És que no tinc cap tipus. M'anem?
Que d'acord, no, jo tampoc tinc cap problema. Si el vols dir, digue-l, A mi m'és igual.
No. Vull dir, aviam.
No, esperem, a veure si algú respon i si és el cas ja ho direm. Ja està. Quedem
no, així. No, i dir el laboratori no costa gent ni mica perquè és veritat. Es diu laboratoris Kem Pharma. És el quart més important de la multinacional.
Ja.
Laboratoris Kem Pharma, ho he repetit.
Kem Pharma.
No tinc cap tipus de por perquè m'ho ha dit la farmàcia i m'ho ha dit el mateix laboratoris. Vull dir, i a més, això ha passat... Home, costaria molt a les farmàcies dir quins mesos han sigut
perquè no sé si porten aquest escandall tan rigorós.
Ja,
però d'una manera o altra es podria averiguar que dues vegades l'any ho fan.
D'acord, algun farmacèutic ens ho pot corroborar i...
Per exemple,
i contestar la pregunta.
Fa la viu, però que no ens tractin de tontos, que no hi ha estoc. No, escolta'm, fins aquí hem arribat, no? Vull dir...
Molt bé.
Vale? Primos fueron hermanos, no?
Sí,
que diu aquell.
Molt bé.
Vinga,
sí,
Marta, bona nit.
Gràcies,
bona nit.
Lluís, bona nit. Adéu. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Com està, Joan?
A veure, bé, gràcies a Déu. A veure, és sobre el cas de la família Pujol.
Uh-huh.
Jo, això d'associació criminal, per mi, criminal, a veure, amb el ben entès de la paraula, és un crimen. És perceptible el que ha passat amb el de Mango. És una persona que vol treure la vida amb una altra. Bé sigui amb una arma blanca, bé sigui amb una pistola, bé sigui amb una barra de ferro, però amb la intenció de matar-lo. Vale? Mm. Diu, el processament a la família Pujol s'anomena criminal perquè la fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale. El d'associació il·lícita, val. Però organització criminal, jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el perquè. Però jo el crimen no el veig en cap lloc, cap puesto, cuidado, eh?
Suposo que algú que sigui expert o algun...
Segurament.
Ens ho pot dir perquè deu tenir a veure... amb la terminació policial, per entendre'ns, o com fan
suposo,
servir. No vol dir
perquè, esclar,
criminal, no vol dir que matis, però està bé que ens ho contesti algú, Joan. Sí, sí.
Pensava, ho tinc que demanar-ho, i mira, avui ho he buscat amb el mòbil i m'ha sortit això.
Perfecte. Doncs a veure si no buscarem
la Marta, també se n'enterarà.
Algun expert que ens sàpiga parlar d'aquest tipus de llenguatge.
Perfecte.
Molt bé, gràcies, Joan.
Vale, guapa. Adéu, bona nit.
Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, Barcelona, bona
Hola,
nit.
Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Bé, jo voldria corroborar el que aquest senyor ha explicat dels dels que som dependents, que som, jo necessito insulina. Doncs de tant en tant, també vas a la farmàcia a buscar la insulina que necessites, doncs no els hi envien, no els hi envien. Vostè el que ha de fer és anar per Barcelona i buscar una farmàcia que tinguin guardada, i llavors, escolta, això no és... La persona que som dependents de la insulina és gravíssim, això.
Clar, no pots quedar sense, punxar, clar.
Ens hem de punxar, jo me'n punxo cada dia tres vegades. Clar, encara que no em posis molta quantitat o la que tinc que correspongui, però, esclar, es van acabant.
Clar.
I vaig tenir la sort de que a la vora de casa de la meva filla n'hi havia una que en tenien i, bueno, no m'hem pogut solucionar, però ens trobem de tant en tant. Jo també considero que és una cosa gravíssima. És greu la persona que pren la pastilla és metformina. Però és que jo també prenc una pastilla que no es diu metformina, però a més prenc la insulina. Aleshores et trobes que penses, bueno, què faràs? No puc viure sense la insulina, per desgràcia.
Clar, perquè vosaltres però... una altra marca no us la poden donar, no? Insulina
no,
és insulina i s'ha acabat.
Sempre amb recepta la mateixa, la que creu que... perquè no tothom... li fa el mateix efecte al cos.
Ja.
A una persona li fa un efecte d'una cosa i una altra d'una altra. Mm. Però els que som diabètics, que necessitem tant la insulina, doncs ens trobem... És una angoixa permanent de quan veus que vas a la farmàcia
i no,
i no tenen la insulina.
T'has d'anar passejant per totes les farmàcies,
sí,
a veure si la trobes.
Sí, jo tinc 86 anys.
Imagina't, no?
Vaig amb caire de rodes. Tu comprens que jo...
No,
els
clar.
Meus fills treballen. Sí que em fan molta feina, m'ajuden moltíssim, però hi ha vegades que no es pot anar. No puc anar per persona a buscar una farmàcia que la tingui a la nevera, per exemple, no? Perquè és clar, això s'ha de triar
a la nevera.
Sí,
sí,
i procuro
sí.
Sempre doncs, quedar... Que quan falta una caixa, quan obro una caixa, ja que en tingui una altra per reposar.
Clar, és a dir, d'anar amb molta previsió per si un cas
sí,
hi ha algun moment que...
Sí, que en tens a la nevera, perquè és clar, s'ha de tenir sempre a la nevera. Però jo en tinc, però com que són de dues classes, la que em prenc, doncs necessito estar amb un abastament que puguis viure amb més tranquil·litat.
Clar, Déu-n'hi-do també, veus? Mira.
I aprofito la benentesa per felicitar aquesta senyora que trucava de la reunió del seu marit, que quan va telefonar la primera vegada jo vaig intentar trucar per felicitar-los, perquè és un acte d'amor el que hem fet.
I tant que sí.
Un acte d'amor.
Doncs mira, avui ens ha trucat per dir que s'estan recuperant. O sigui,
molt, sí, sí, ja ho he sentit.
Sí, sí.
I li desitjo molta sort.
I tant. Moltes gràcies, Josefina.
Vale, bona nit per tu i per tothom.
Bona nit. Adéu-siau. La Maria Rosa, des del barri de les Corts, bona nit.
Hola, Marta, bona nit. I a tothom. Mira, jo diabètica, per sort, no ho soc. El meu marit va estar malalt, tenia moltes coses. Entre elles era diabètic. És a dir, si parlant de tot el que ha explicat el senyor que no recordo
Lluís,
com es diu,
el Lluís. Sí.
Té raó absolutament en tot, en tot. A més, com que és tan breu el que he dit, intentaré també de manera molt ràpida, com que donat totes les coses que tenia, doncs, bueno, alguna vegada quan encara estava el Xavier, havia algun ignorant que trucava, ha anat el meu metge de família, li he demanat aquest medicament i m'han dit que no me'l poden receptar o li canviaven. Jo tot això ho vaig estar investigant, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Però, clar, en farmàcies.
Sí.
I un dels altres problemes que hi ha amb la seguretat social, hi ha centres de família que estan administrats per una segona empresa que no és la Seguretat Social. Aquestes empreses tenen un pressupost i aquest pressupost no es poden passar d'ell.
Ja.
Llavors, com ho fan? Bueno, doncs si una senyora hi ha un medicament, posem que val 50 euros, un mateix medicament que en val 20 li canvien.
Clar. I així quadren el pressupost, no?
Però és ben trist que un cap que hi ha els metges de família.
Sí, sí, a vegades tenen gestió privada, sí, sí. O, sí.
Bueno, clar, perquè surt més econòmic. Jo, a veure, us posaré un exemple. El cap de les Corts, que està en el carrer Messia Lequerica, doncs, quan es van acabar els Jocs Olímpics, que allí hi havia una residència dels participants, allò es va convertir en cap de les Corts. I era completament del Clínic.
Sí.
I ara es deia gest clínic.
Sí.
Quan havia una baixa d'una infermera, d'un metge, automàticament el Clínic enviava suplències. Mm. Ara, des de que ha deixat de ser-ho, doncs això ja no passa.
Sí, sí.
És trist. Tot i amb això, jo també diré una cosa. Metges, infermeria i tot el personal que hi ha són excel·lents.
Com a mínim, això.
És a dir...
Com a mínim, i tant.
Sí, no, sí. No, ells ho són.
Perfecte.
Uh-huh. I això que han perdut moltes coses.
Sí, sí.
Però, bueno, és així. I crec que per avui en tinc prou.
Molt
ja bé. He parlat prou.
Molt bé, Maria Rosa. Moltes gràcies.
A tots vosaltres.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Des de Navarcles, Lliberat, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo em vaig trobar que necessitava un espai que es diu El Dental Leche. I 100 mil·ligrams em va cobrar 48 euros.
Déu-n'hi-do.
Bueno, la meva filla em pot demanar 200 mil·ligrams 48 euros.
Quant?
200 mil·ligrams, 48 euros.
Carai.
I de 100 mil·ligrams em van cobrar 48 euros.
Sí, sí, el mateix, i és el doble de gran.
El doble de gran. Que corre molt, noia.
Sí, tant i tant. Déu-n'hi-do. Molt bé. Gràcies per compartir-ho, per explicar-ho, Lliberat.
Au, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Doncs arribem a tot això, parlant avui de farmacèutiques i de medicaments, pràcticament. Hem arribat a 12:15 de la matinada, com ho sentiu?
L'entrevista que no t'esperes.
Heu volat mai en globus aerostàtic? Quina sensació vau tenir, si és que ho heu fet alguna vegada? Com és això de mirar a vista d'ocell i escoltar només el silenci esquitxat per les ràfegues del cremador? Els globus, enormes, tenen una forma majestuosa i imponent, però són la màquina voladora més senzilla que existeix, una lona que embolica un gas més lleuger que el de fora. Com es governen els globus, aquestes màquines primitives, o fins a quin punt es poden governar? Avui li podrem preguntar a un pilot de globus aerostàtics amb més de 4.000 hores de vol a l'esquena. És una amplíssima experiència que pocs pilots poden acreditar a l'Estat. Ell ha volat no només a Catalunya, sinó per tot el món. Ha sobrevolat el Kilimanjaro, a l'Àfrica. Ha fet la travessa dels Alps, a Europa, i ha volat també a Birmània i a Mèxic, per exemple. També és instructor d'aprenents, de pilot. Té una empresa amb una flota de 7 globus, en total, que es diu AirCat, amb seu a Vic, a Osona. És en Josep Lluís Puntí, pilot de globus aerostàtic i fundador d'AirCat. Benvingut, bona nit.
Bona nit.
Escolta'm, Josep Lluís, això de fer volar un globus, tu com ho anomenaries o com ho consideraries? Perquè per mi em sembla impossible, però per tu és més aviat un art o hi ha una tècnica?
Suposo que va bastant barrejat, perquè és una tècnica d'un aire més lleuger que flota. Això és física pura i funciona sempre. Però que el vol sortir bé, que sigui maco i això, és més aviat passió, dedicació i voler fer alguna cosa més diferent.
Per tant, aquí ja hi ha un tant per cent d'art bastant considerable, no? Per fer-ho bonic,
sí,
diguéssim.
Sí, 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 sí. Jo diria que sí.
Dèiem que tu has volat més de 3.000 hores i ho has fet de totes maneres, no? Portant gent, que són clients, amics teus segurament, i sol moltes vegades. Explica'ns què hi trobes o què sents encara ara en aquesta forma tan, tan bàsica, tan simple, no? O dèiem abans, tan primitiva, de volar, que t'agrada tant encara ara, després de tantes hores de vol?
Suposo que és el no poder programar res. Sabem d'on sortim, però no on aterrissem. Sabem el dia que fa o el que tenim al camp de sortida, però no el que trobarem a dalt, les direccions de vent, les intensitats. Per tant, no sabem ben bé el recorregut. Ens el podem plantejar, el podem imaginar, el calculem, però fins que no hi som, realment no ho sabem. I el lloc d'aterratge el mateix. Tens una plana per baixar, però poder serà més cap a la dreta, més cap a l'esquerra, depèn de si els vents et van desviant o no. I aquesta incertesa és el que fa que no ens avorrim. Perquè mai pots fer el mateix vol, mai el repeteixes.
Clar, sempre és diferent, no? Però en aquest punt d'incertesa no hi ha també un punt d'inquietud, una mica de què passarà, si tot anirà bé, o això només ho veiem des de baix els que no volem en globus aerostàtic?
Home, que anirà bé sí que ho tenim clar, que anirem a lloc que més o menys volem també, però la mica d'incertesa, les cuques a la panxa, la mica de dir, si ara pujo, aniré cap allà, si ara baixo, vaig cap a l'esquerra, doncs em quedo aquí, si ho he fet bé. Ara ja començo a baixar, perquè així em trobaré el vent de baix. Coses d'aquestes que cada dia, per molt que portis hores, per molt que això, ho has de fer-ho. I cada cop és diferent i l'any demà et surt diferent. O sigui que és la gràcia, que no repeteixes mai. Si vas amb clients, canvis els clients. Si vas amb amics, canvis els amics. I si vas sol, doncs, bueno, penses altres coses que no pensaves el dia abans.
I la gent que va amb tu, quan vas amb gent, ho valora de la mateixa manera? O perquè jo penso allà dalt, jo no he pujat mai a un globus, eh? O sigui, ja t'ho dic ara, però penso allà dalt hauries de respectar com el silenci, disfrutar del paisatge i de les sensacions, i no sé si hi ha gent que comença a cridar i a fer broma i tal, i trenca una mica el viatge.
Ho solen fer una mica al principi, sobretot quan és un aniversari, una festa o això, a vegades ho fan. Però la majoria de la gent els veus en silenci. Nosaltres intentem introduir una mica, estem pujant, estem baixant, volem fer aquesta maniobra, i si ens surt, o sigui, intentem explicar ben bé com funciona el globus i que quan acabin el vol hagin disfrutat i tinguin una idea de la feina que fem nosaltres, que no és un ascensor, apretes el tercer, vas a parar el tercer, apretes l'1 i vas a parar l'1. No, és una ciència que funciona, però el vol és inexacte.
Mm. Tu, clar, dèiem 3.000 hores de vol. Recordes la primera vegada que vas pujar amb un globus? O l'edat que tenies?
Sincerament, no, perquè era molt petit.
Ah, eres molt petit. Això vol dir que ja t'hi van portar?
M'hi van portar perquè un parent tenia un amic, en tenia un, i sabia que el muntaven a no sé on, i el meu pare ens va agafar i el vam anar a veure. Però me'n recordo que feia molt soroll, això sí, oh, quin soroll. I vaig tapar les orelles, em vaig ajupir, i vaig mirar per allà on es fica el peu la gent per poder pujar a la cistella, i me'n recordo d'aquella imatge, però res més.
Clar, i d'aquí, com has fet el salt a guanyar-t'hi la vida, a fer un pla de negoci d'una cosa que t'apassiona?
Doncs aquest amic que a vegades avisava el meu pare que feien una trobada o que feien això, un dia també em va dir si el volia acompanyar, si podia fer, si podia anar, i vaig anar introduint, i primer va ser un hobby, i després aquest hobby doncs s'ha convertit en una empresa, i m'he trobat amb una empresa als dits quan jo el que volia era volar, però bueno.
Clar, de cop i volta ets l'amo d'una empresa i, clar, això vol dir unes preocupacions, unes exigències, no? Un tenir tot en regla, tenir les assegurances que toquen pel que sigui, vull dir que ja és una cosa grossa.
I menys mal que jo mateix em faig volar, perquè si només fos l'administrador ja haguéssim plegat,
clar.
Perquè no és el que jo vull, a mi m'agrada volar.
Clar, només faltaria que només fessis els números, no?, i et quedessis a terra.
Exacte.
No, com a mínim, ja que puges, no? Aquest negoci va néixer, crec que cap al 92, no?
Sí, o sigui, nosaltres abans ja tenia la llicència físicament, ja volava, però la vaig treure al 92, perquè aquest noi que me'n va ensenyar tenia uns quants patrocinadors i al vindre a les Olimpiades va dir si ens afanyem, podem fer feina. Vull dir que si tens el carnet, podem fer feina tots. I allà va ser el tret de sortida, i doncs va, em poso les piles, em trec el carnet, i així, per les Olimpiades ja tindrem tota la publicitat a punt.
Clar, i així molta més gent doncs, va poder gaudir, no?, de volar. I jo pregunto, on et treus tu el carnet, per entendre'ns, de portar un globus aerostàtic? On s'estudia això? O què fas per poder ser un instructor?
Hi ha dues escoles, una a Madrid i una aquí a Igualada. Després hi ha instructors, i la persona que vol tria un lloc o l'altre per fer la teòrica i per fer la pràctica. Normalment, una part de la pràctica es fa a l'escola, perquè tens l'aula, perquè tens moltes coses per ensenyar, i una altra part de la pràctica es fa més o menys a la zona on tu volaràs. Si ets de la Cerdanya, millor que facis algunes hores i alguns vols a la Cerdanya, que serà allà on tu aniràs a volar cada dia, i no pas haver fet les hores a Madrid, per exemple. No et servirà massa de real experiència. Però normalment, en un d'aquests dos punts, Madrid o Igualada, es fa la majoria part del curs, i la resta del curs es fa a la zona on vius o a la zona on penses volar més.
I és un curs que dura molt, o tu pots treure com passa amb, si vols portar un vaixell, per entendre'ns?
Hi ha gent que tarda més i hi ha gent que tarda menys. Hi ha gent que va molt ràpid a fer la teòrica, que és el que sol encallar una mica més el fet, i altra gent que a la pràctica venen amb 15 dies, 20 dies i això, i fan un vol diari, un vol diari, un vol diari, i ja s'ho han tret, i altra gent que fa un vol al mes, sigui per diners, sigui per disponibilitat, sigui perquè ja treballen en una empresa i ens ajuden, i de tant en tant tenen algun vol, i també van agafant experiència a base d'anar ajudant. Vull dir, es pot fer més... Jo sóc del parer de fer una mica lentament.
Lentament, perquè et va entrant millor, no?, i així agafes més experiència.
Ah, exacte, legalment amb 16 vols i 16 hores en tens prou. Després, clar, amb 16 dies ho podries tenir mirat així, i
clar,
no seria el bo.
Però no,
el bo perquè... és haver volat estiu i hivern i saber les diferències que hi han.
Clar, perquè més has de saber de vents, no? Has de saber de si ve un núvol per allà vol dir que no sé què, tot això també ho has de tenir en compte, perquè tu pots enlairar-te d'una manera i al cap d'una estona allò canviar, no? Aquell cel canviar de cop i volta.
Exacte, tenim unes aplicacions molt bones que ens canvien a cada mitja hora, a cada hora. Tenim uns radars com aquests que veiem per la tele, que veiem les pluges com arriben. Abans no hi era això. Abans era més delicat, agafaves el diari i el quadrant noreste sol, o el quadrant nord-est és immens. O sigui que era molt difícil, t'havies de pensar més si volaves, si no volaves, les dites, els refranys servien per molt, i ara tenim unes webs que van molt bé i el temps de TV3 és fantàstic, oi?
Veus, veus, mira, no sabia que servia tan bé per poder volar en globus el temps de TV3. M'ha quedat clar que no podeu programar res, que hi ha aquesta incertesa, que és una mica la gràcia, però hi ha coses que no es poden fer quan portes un globus? És a dir, això i això, sagrat, d'això no ho pots fer mai.
Bueno, hi ha coses d'entrar en una zona doncs, que seria molt difícil després per buscar aterrissatge, però bueno, sempre es pot sortir, i el que no es pot fer doncs, és jugar. O sigui, tu fas una feina, estàs portant uns clients, tens una responsabilitat i el que no pots fer és jugar. Això és el que diria jo que no es pot fer. Mm. Anar a dormir d'hora el dia abans, no beure, no fumar, per dir alguna cosa, fumar, poder ser, jo ho he dit així, però portar-te bé, ets un pilot i portes la gent a dintre, clar. I per això has de ser una mica sèrio, diguéssim. Mm.
El moment més difícil, ja no dic perillós ni res, difícil, és aterrar aquest globus? És fer-lo baixar i anar per al lloc que tu des de dalt dius, mira, voldria anar cap allà i que això acabi passant? És el moment així més complicadet?
Bueno, és el moment que tu planteges el cap i que després vols que faci el globo i a vegades surt o no surt. En quant a perillós, bueno, mentre estàs volant ho tens tot bastant controlat, que per això has arribat allà dalt, perquè tot funciona. Jo sempre comparo amb un paracaigudes. Si tu tens un paracaigudes, ara els dels paracaigudes em mataran, eh? Però tens un paracaigudes i si tot està bé, tot sortirà bé,
sí.
Perquè quan tiris de l'anella el vas plegar bé, es desplega bé, se't posa bé i al final tot surt bé. En canvi, el globo, sí, quan el muntes malament, ja no se't munta. Si quan l'aixeques malament, ja no s'aixeca bé. I si quan surt a volar té una cosa que no està bé, ja no surt a volar. Per tant, si estàs volant, és que tens totes les coses ben fetes ja.
Clar.
Per tant, bueno, es trobes el vent i l'hora de baixar, també si estàs en una bona zona perquè has sortit d'una zona bona, aterrissaràs en una zona bona. Si vas cap a una zona dolenta, doncs has d'escurçar el vol. L'has de fer més curt per no anar-hi.
Clar.
Mm. I sol ser bé, sol anar bé.
Sol anar bé. Has tingut algun moment d'aquests que dius no voldria tornar-hi? Amb tots aquests anys i totes aquestes hores? Algun, no?
Amb tot això, segur que sí. Com els cuiners han cremat plats, els electricistes s'han rampat.
No t'ha tret la son, veig, no?
No,
no.
Podem atreure el son l'any demà, però després ja s'hi torna de seguida.
Mm. Tu, a més, has participat en molts concursos de globus, però dius que t'has avorrit una mica, perquè trobes que hi ha massa tecnologia, no?
Sí, m'he avorrit de la competició.
A la competició, sí.
Hi ha campionat de Catalunya, campionat d'Espanya, campionat d'Europa, campionat del món, pots anar pujant i vas entrant als rànquings, et van avisant, però jo vaig arribar a ser el primer començant per l'últim de Catalunya. O sigui, soc un crac. El que passa és que, esclar, cada cop hi afegeixen ordinadors, has de portar una tablet, has de marcar unes rutes, has de marcar uns punts que vols passar, molta cosa virtual que ja no ho vaig agafar.
Clar.
I jo soc més de mirar lluny, d'intentar que el globus vagi en aquella direcció, i per això el que són travesses, el que són vols en festivals, amb altres globus, això sí que m'agrada, però purament la competició perds una mica l'essència del que és el volar. Estàs més estona mirant la pantalla que disfrutant del vol.
Clar. Tens algun viatge del que tinguis el millor record? Ara parlo de paisatge, eh? Ja no tant del fet de volar i del que sents allà dalt, sinó de dir, com que has estat a tants llocs, he vist, hi ha algun lloc que des de dalt, des del globus, diguis, mare meva, o sigui, és inigualable el que estic veient en aquests moments.
Els Alps són preciosos. Els Alps, aquí de Manjaro, tots aquests llocs així són preciosos. Perquè a més has de pujar molt, has de fer les coses ben fetes, tens una recompensa quan hi ets, a vegades volar sobre les piràmides d'Egipte, les tens allà davant, no has hagut de pujar gaire, són precioses, però demà pots repetir què en vols, pots tornar a passar per davant de les piràmides, pots tornar a fer... Els Alps sempre hi són, també, un dia clar, un dia serè, poder intentar averiguar quines són cada muntanya, veure-les, està molt bé, està molt bé.
Ostres, volar per sobre les piràmides és una imatge ara que m'has deixat, que ha de ser molt bonic realment. Veig que també voles de nit, que això no tothom ho pot fer, no? Perquè, i deu canviar moltíssim, perquè, clar, com es fa de volar amb un globus de nit?
Hi ha l'habilitació de volar de nit i a vegades la gent s'imagina que sortim a les 2 del matí i aterrissem a les 3. No. Això és per poder sortir més d'hora. La sortida del sol i la posta del sol és dia i nit, però amb aviació és una hora abans. Després, si tu dius, que vull travessar els Pirineus, vull travessar els Alps, o vull fer un vol molt llarg i vull sortir les fosques, realment ho pots fer, però sempre aterrissaràs de dia.
Clar.
L'aterrissar de nit és un caro creu. Una casa, una línia, masses coses que no pots controlar, inclús que portis una llanterna, inclús que portis la millor tecnologia per detectar coses, no pot ser. Per tant, sí que si un dia vols sortir a les 5 del matí per estar més hores volant, a les 5, com que és de fosc, has de tindre aquesta habilitació per volar de nit.
Cosa que tu tens, eh? Perquè volar amb altres... Sí. Volar, no sé, has fet altres coses? Has fet, abans que parlaves del paracaigudes, has fet paracaigudisme o has provat parapent o fins i tot ganes
faig
de ser...
Parapent?
Fas parapent.
Per la mateixa raó que t'he explicat abans.
Sí.
Perquè si muntes el parapent no hi tens cap nus. Si l'aixeques és perquè bufa el vent. I quan comences a córrer muntanya avall, tot va bé i al final et deixes anar i voles.
Sí, sí. Si ho has muntat bé, acaba
previst.
Bé.
Mm. Ah, exacte, està tot previst.
Pilot d'avió no,
paracaigudes no m'hi trobaran.
Ja, paracaigudes no. Avió no. Escolta'm, avió no. De llocs que et falta per volar, que dius, voldria fer-ho, que encara no ho he fet, perquè veig, per exemple, Austràlia no ho has fet.
No. És massa lluny, em sembla.
És massa lluny.
Tinc amics, tinc gent que em diu, ara vine, va, fem-ho, però ja hi aniré. Em queda pendent, encara tinc temps per anar-hi, no passa res. Mm.
No, i tant, només faltaria, no? Escolta'm, de tota la gent que puja, els clients, diguéssim, no? Algun moment divertit d'aquests que tothom fem fotos des de dalt i quants mòbils han anat a parar a baix? D'avia no s'han trobat mai més.
Doncs mòbils de dins la cistella n'han caigut uns quants, i a fora no.
Ah?
I és curiós perquè és una imatge que vas dir, vigileu els mòbils, vigileu, i a vegades la moda aquesta de les ungles llargues i això, que penses, ai, mare de Déu, i no. No cauen.
Ah, no cauen. Doncs
han caigut ulleres.
Ulleres
sí que han caigut. La gent se'ls fica aquí sobre el cap, perquè el que sí que fes miren en l'aire i els hi cauen per darrere, alguna gorra, però mòbils, he estat de sort que encara no ha caigut cap.
Veus? Que bé. I escolta'm, hi ha gent, la gent que ha pujat en globus diu que amb cara de sorpresa, que a vegades, quan estàs força alt, tu pots sentir sorolls que estan passant arran de terra i que els sents molt bé. No sé si hi ha un gos o arriba una moto o alguna cosa així. Això és veritat? Passa això?
És totalment cert. El so, quan nosaltres fem el so, quan parlem amb alguna persona, d'entrada xoca amb aquesta persona, rasca el terra, rasca una paret i es perd. En canvi, en amunt, cap al cel, cap a dalt, no xoca amb res. Per tant, l'onda del so viatja i el no xocar amb res se sent perfectament molt més amunt. I això abans de tindre més tecnologia, quan volàvem una mica de boira per sobre els núvols, sentíem els gossos i pensàvem, cony, estem a punt de tocar a terra, ja, perquè sento els gossos i sento els cotxes.
I no.
I encara tenies aquests 400 o 500 metres de diferència.
Déu-n'hi-do.
I ara amb els instruments que portem i això, és molt més fàcil de dieta. Sentiu els gossos, ho sentiu tot, i encara ens queden 400 metres per arribar a terra.
Déu-n'hi-do. És en Josep Lluís Puntí, pilot de Globus Aerostàtic i el fundador d'ERCAT, aquesta empresa amb seu a Vic, que ha portat tanta gent i que ell té tantes hores de vol i que avui doncs, hem conegut tots els ets i uts del fet de volar amb Globus. Moltes gràcies per explicar-ho a la nit dels ignorants i res, bon vol quan toqui, sigui el dia.
Doncs benvinguts si mai voleu provar-ho.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit, adeu.
Així com un globus també s'infla el cor, en dies esplèndids quan s'omple d'amor, sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por. Així com un globus també flota el cor, agafa l'alçada i la mida del sol, amb una cordeta veio a remolc, amb una cordeta el segueixo on vol. Si no s'escape, hauré tingut sort, si no rebente, em pots fer un favor? Faria el que fos. Em pots fer un favor? Faria el que fos. Em pots fer un favor? Faria el que fos. Em pots fer un favor? Faria el que fos. Em pots fer un favor? Així com un globus també s'infla el cor, en dies esplèndids quan s'omple d'amor, sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por. Si no s'escape, hauré tingut sort. Si no rebente, hauré anat de por. Em pots
10 minuts i arribarem a la una de la matinada. El 932017474 ens truca la Paquita des de Premià de Mar. Bona nit.
Hola, Marta, bona nit. Només era per opinar del Globus. Ah. He fet el viatge, jo, sí, a la Garrotxa, en Globo, i després, un altre any, vaig fer tota la part de la Costa Brava.
Carai. I què, l'experiència? A veure.
Sí, mira, va ser super emocionant. La Garrotxa la vaig fer que sortien els globus des d'Olot, allà a prop de Santa Pau, sí. I allà sortien a les 5, vam estar a les 6 del matí, i llavors van estar omplint els globus, es veien tot com es anaven omplint tots, perquè eren, doncs, era un grup bastant. Vam anar-hi bastantes persones, i llavors, doncs, devien ser les set del matí, ja vam pujar a la cistella, i vam començar a pujar. Era tan emocionant. Jo, en aquell temps, això fa 12 anys que vaig fer-ho.
Està bé.
Tenia 76, 77.
Déu-n'hi-do, molt bé, molt valenta.
Sí, sí.
Molt valenta.
Sí, va ser, i encara, bueno, no tenia mòbil, però vaig fer fotos amb la màquina,
sí.
I després me les he passat al mòbil, perquè, clar, algunes persones em diuen que has anat en globo.
No s'ho creuen.
I els hi ensenyo. I llavors, el de la Garrotxa, tinc de dir-te que des de dalt de tot, quan estàvem ja molt amunt, tu veies el llac de Banyoles, impressionant, semblava res, un lago, un llac.
Una cosa petiteta.
Petiteta. I miràvem des de dalt, ostres, mira com és el... I, bueno, i marcaven els diferents volcans que hi ha a tota la Garrotxa.
Clar.
I tinc, encara ens van donar una pergamí amb tot el nom, amb tot el teu nom, la teva data de fer-ho. I després, l'altre any, vaig fer el de la Costa Brava, que va ser també super emocionant.
Que bonic, doncs, escolta.
I avui, Paquita, quan hi ho sentit, m'hi han recordat.
Clar, has dit, calla, que això jo ja ho he fet.
Dic, això ja hi ho he vist.
Doncs molt bé, gràcies per compartir-ho, Paquita,
pues
molt bonic. Gràcies.
Pues gràcies a tot, Marta.
Que vagi molt bé, moltes gràcies, bona nit.
Adéu.
Adéu.
Adéu, adéu.
En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
Bona nit i bona hora, i felicitats al Toni Clapés i a tu per el Premi de Ràdio de Sabadell, que l'he vist en directe. Hi eres, tu?
No, no, jo no hi era. Jo estava treballant.
Vale.
No.
Ha estat bé el que dic. Ha fet brometa que s'havia de posar les ulleres i això.
has vist més tu que jo? Mira, jo ja ho aniré a recuperar.
Revisita-ho, que hi ha maneres de revisitar-me, això de l'internet.
Molt bé, sí, ja ho faré.
Mira, Marta, vull demanar una cançó que la tenia que demanar l'altre el darrer dia i no em vaig... Vull demanar El gallo rojo, gallo negro, de Sílvia Pérez, tu presumpte maso del Ferlosio. No sé com es diu.
De la Sílvia Pérez Cruz, m'has
dit... Gallo rojo, gallo negro.
Gallo rojo, gallo negro, vale.
Sí, per quan sigui possible.
D'acord, molt bé.
I ja dit a les peticions i el comentari, dit a les preguntes.
Vinga.
Que són, si existissin els miracles, si fossin possibles, o si algú proclamés que els miracles són possibles, que algú, o és opció que la gent es fogui o que cregui que és un miracle, que algú em posi un exemple de possible miracle de que hagi passat i que sigui, que es pugui provar que és un miracle.
D'acord.
Si és probable.
Molt bé.
I si no es pot provar, no serà miracle, penso.
Molt bé. Segona.
I la següent és a les dones de la vida. No, als prostitutes, a les dones de la vida, per dir-ho finament,
sí,
que eren prostitutes, o meuques, o putes, o digue-li,
sí,
com vulguis.
Sí.
Per què se'ls deien dones de la vida? Perquè saben tant de la vida que saben guanyar la vida amb el seu cos o per quin motiu.
Molt bé.
I la darrera i última, Marta Romagosa. Et de dir Romagosa, em sembla. I fet diferència vocal de pronunciar. Romagosa.
No, no, Roma, Roma.
Roma, Roma. Preguntant-se a Roma. I hablando con la Romagosa te divierte, me lo paso muy bien.
Exacte.
Mira,
tercera.
I la frase aquesta de sorgir de les cendres com el Fènix,
sí.
Que d'on ve i què vol dir. I això és tot avui.
Molt bona bé, nit, perfecte,
Marta.
Bona nit. Adéu-siau. Catalunya
Ràdio. Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Quatre minuts i arribem a la una de la matinada. Va que encara no hem llegit ni hem escoltat cap missatge dels que ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148, pels que no us ve de gust de trucar en directe al 93-201-7474, que ho podeu trucar, però ara ja serà després del butlletí de la una. Per exemple, hi hem trobat avui un missatge de la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
La meva pregunta és, bueno, pel programa i per tu, Marta, a veure, què sabeu de la doctora Bou? A veure què se n'ha fet, a veure on està, o a veure si podia un dia convidar-la.
Molt bé, Carmeta, me la vam convidar a principi de temporada i mira, farem una altra vegada el mateix abans que acabi la temporada de la nit dels ignorants, a veure si un altre dia la doctora Bou ens pot acompanyar i fer algunes consultes sobre el tema de la dermatologia i saber com està. Després, en Josep, des del Parc Güell, ens diu: la pregunta que faig avui és com fa la IA, la intel·ligència artificial, per disposar de tanta informació i de totes les matèries? Com s'ho fa per disposar d'una base de dades tan àmplia? Perquè suposo que no hi haurà un exèrcit de persones introduint-ho a l'ordinador, ens diu en Josep des del Parc Güell. La Menxo, des de Marçà, ens diu: si es demostra que un fill ha matat el seu pare i aquest havia deixat l'herència al fill, la Menxo pregunta: aquest fill serà l'hereu igualment? L'Aleix, des d'Esparreguera, ens diu: quin és l'origen del món? Anem forts aquí, eh? Per què no podem recordar tot el que somiem? Són dues preguntes diferents que ens deixa al WhatsApp del programa l'Aleix. La Carme, des de Palma de Mallorca, ens diu: dissabte vaig anar al concert del 150è aniversari d'Estrella Damm. Un dels grups que tocava eren els Love of Lesbian. I la Carme pregunta: per què van triar aquest nom? Mira, doncs els haurem de preguntar amb ells, no? A veure què ens contesten. I després la Maria Lluïsa, des de les Corts a Barcelona, ens diu: torno a casa a quarts de 3 de la matinada i les últimes nits m'he trobat un grup de gent amb cadires i begudes fent guàrdia davant de l'illa Diagonal. Algú sap què hi fan? A quarts de 3 de la matinada davant de l'illa Diagonal, gent fent amb cadires i begudes? Aquesta no m'havia sentit. Doncs a veure si algú que estigui per les Corts ens ho pot verificar i pot intuir què està passant, o si estan fent cua davant alguna botiga o de l'illa, no sé. A veure si algú de la zona ens pot il·lustrar. I com que els següents missatges són una mica més llargs i ens queda pocs segons per arribar a la una de la matinada, tornaré després del butlletí de notícies per explicar-vos els altres missatges que heu deixat per WhatsApp i tots els altres oients que vulgueu trucar a partir de la una i pocs minuts al 93207474. Vinga, fins ara.